A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
L'estudio Ghibli és un dels estudis d'animació japonesa més coneguts i reconeguts a nivell mundial. Alguna de les seves pel·lícules i personatges s'han convertit en veritables icones de la cultura popular global, com bé sap qualsevol que s'hagi topat amb un peluix de Totoro al lloc més insospitat. Però en què radica l'èxit de Ghibli? Quins són els grans temes que tracta l'estudi? Com es trasllada aquesta elecció de temes a la gran pantalla? Intentarem resoldre totes aquestes qüestions i moltes més al llarg del programa d'avui. Benvinguts a l'univers de Hayao Miyazaki. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvinguts, benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio de la xarxa de comunicació local des dels estudis de ràdio castellà. Avui, per continuar la nostra història sobre els Estudio Ghibli i per aprofundir una miqueta més sobre molts dels altres temes que ens pot aportar aquest estudi, i ho farem amb la nostra història de la capçalera, Alberto Reche. Benvinguts.
Bones, què tal?
I avui tornem a comptar un altre cop molt especialment amb l'Anna Junyent Barbany, que ella és professora secundària, llicenciada en comunicació audiovisual i investiga la perspectiva de gènere dins del món de l'animació japonesa. De fet, a l'últim programa ja vam introduir que molt recentment ha publicat la tercera edició del seu llibre Mujeres de Ghibli. Així que benvinguda, molt contents de tenir-te aquí un altre cop.
Sí, encantada de tornar-hi.
I molt especialment, a més, també comptem amb la correctora d'aquest llibre de Mujeres de Ghibli, que és la Carmen Santamaria, que és filòloga castellana i a més dramaturga i professora també de secundària com l'Anna i com l'Alberto i com jo, de fet. Així que benvinguda, Carmen, un plaer tenir-te aquí.
Moltes gràcies. Tot i que això de dramaturga, jo podria dir millor o drama queen o no ho sé.
Això la falsa modèstia de les artistes.
La falsa modèstia. A més, estava al guió, llavors toca dir-ho.
Doncs serà veritat, sí.
Quins són, segons la teva o la vostra opinió, els grans temes que es tracten a les pel·lícules de l'Estudio Ghibli?
Doncs bàsicament tindríem... són bastants, però potser ens podríem enfocar en quatre. Que seria el primer seria el conflicte entre el que és la guerra i la natura, no? Sempre està enfrontada, no? La destrucció, el foc, els personatges també que són antagonistes solen ser partidaris, no? de la guerra. I per altra banda, la natura, els llocs com més idíl·lics, més bucòlics, que sempre estan en constant regeneració, que sempre busquen alliberar-se una mica de l'ésser humà, que és el que acaba destruint sempre tot el que toca. Després tindríem la gran profunditat dels personatges, no? De com tant Miyazaki com Takahata intenten analitzar la psicologia humana, valorar-la i mostrar els personatges reals i, per tant, fer que empatitzis bastant amb ells. També trobaríem la lluita de classes, perquè al final ells dos són autors que els hi agrada molt totes les teories polítiques que no són capitalistes, precisament. I, finalment, bueno, podríem parlar una mica, que això és relacionat amb la guerra, però la industrialització, no? Com el progrés afecta negativament a tot el que és, doncs, la natura i...
Vols afegir alguna cosa més en aquests grans temes?
Bueno, aquí l'autora crec que ha fet un resum molt bo, no? Potser exemples d'això els trobem a Nausica, del Valle del Viento. En aquesta pel·lícula, no, tracta una mica la idea de com precisament fins i tot a la princesa Mononoke, no? Potser es veu més clarament quan de fet aquesta industrialització de la que ara parlaves comença a envair una mica el bosc i com tots els éssers del bosc es comencen una mica a posar malalts o fins i tot a crear una malaltia i podem veure això a la princesa Mononoke.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iVoox o iTunes.
I i descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Comencem el programa avui, si et sembla, fent un petitíssim resum del programa anterior. Què és l'Estudio Ghibli i per què és important dins del món de l'animació?
Costaria, jo crec, resumir el programa anterior.
Per tant, com sempre, no, recomanem als oients, òbviament, escoltar aquell programa, que a més va ser fantàstic i almenys jo
vaig aprendre moltíssimes coses. És que aquí es ve amb la feina feta.
És veritat.
Aquí no es viu de rendes. Aquí s'ha de venir amb la feina feta, els programes escoltats. Nosaltres ens ocorrem molt, ens ocorrem tant... que no posem ni un títol diferent al programa. Posem, si hem fet una història de Ghibli i després farem un segon història de Ghibli, fem història de l'Estudio Ghibli 1, història del Ghibli 2. Si hi ha alguna persona que pel que sigui, perquè està passant una mala ratxa, perquè no acaba de centrar-se a la vida, decideix que davant de tenir davant un Estudio Ghibli 1 i un Estudio Ghibli 2, decideix començar pel 2, jo no sé fins a quin punt hem de perdre temps en explicar-li, resumir-li el primer programa. Ho podem fer, perquè perquè està guai també això, i un sí, primer minuts, sí. Però no et matis, és un resum molt resumit d'aquest Estudio Ghibli.
Com si comencéssim una classe. Petita recapitulació del dia anterior.
És molt fàcil, mira, menjar japonès.
M'encanta que hagis dit això al començament, fantàstic, molt bé.
No. Llavors, si algú no ho ha entès, s'ha de veure el primer programa. No, bàsicament, Studio Ghibli és un gran estudi reconegut internacionalment, amb una forta també reconeixement dins de lo que seria Japó, no? Molt conegut, que ja dic que tracta temes socials, que tracta temes molt importants, ja no només al món oriental, sinó també al món occidental, i jo crec que això fa que, doncs, que sigui un estudi tan reconegut i que a la gent li agradi tant, no?, veure aquestes pel·lícules, que segur que alguna... Encara que no se sàpiga que estigui d'Estudio Ghibli, algú en algun moment ha vist alguna d'elles.
O ha vist algú disfressat.
També.
Això segur.
Molt bé, doncs ja ho dèiem una mica a la pregunta inicial, però si us sembla, tornem a agafar aquests temes reconeixibles de l'obra de Miyazaki, sobretot, i la primera que posem sobre la taula és aquesta relació tan especial que l'Estudio Ghibli, en general, però Hayao Miyazaki en particular, té amb la natura. Per què és tan important la natura per Miyazaki? Si, com recordem del programa anterior, era un tio que es passava de les 6 del matí fins a les 10 de la nit al seu estudi.
He de dir això, sobre això que acabes de comentar, que ell tenia sempre una terrassa on tenia plantetes.
Ah, no, clar, si tenia una planta ja li agradava la natura. Clar.
Tenia plantetes, sí. I un arbre que anava allà a meditar davant de l'arbre.
A meditar davant de l'arbre, hòstia puta. Bueno, pues res. I l'abraçava. Sí.
Això no ho sé, això no apareixia al documental.
O sigui, Miyazaki, la relació de Miyazaki amb la natura és la mateixa que té la gent que s'apunta al gimnàs però no hi va.
O que té un hort urbà.
O que té un hort urbà.
O que viu a Barcelona.
O que pot tenir dendrofília, no? Fins i tot.
Aquí la filòloga.
I tuberculosis, com la seva mare.
Ai, Dios.
En qualsevol cas, per què li dona tanta importància a Miyazaki a la natura? Per què apareix tan, de manera tan reiterada a les seves obres?
Doncs, bàsicament perquè Miyazaki, no, vivia a la ciutat de Tòquio, una ciutat industrial, més en aquell moment, no, que començava a créixer, i arriba un moment quan la seva mare, doncs, li diagnostica la malaltia...
Què és?
Que és la tuberculosis. Clar, la seva mare se n'anava al camp a sanar, no? Tenien aquells sanatoris, que era bàsicament anar allà, estar tranquil, gaudir, perquè medicar, doncs, complicat, no? Doncs, intentem que la natura et salvi. Llavors, doncs, ell, molt, molt petitet, es va mudar als afores de Tòquio, que era totalment verd, camp, muntanya, natura, i aquest contacte va fer que després la ciutat li resultés bastant incòmoda, no?, perquè no era capaç de veure allò com la seva llar, no?, la seva llar a la natura.
I quin és el paper que adoptaran els personatges de les seves pel·lícules?
Respecte a la natura.
Respecte a la natura.
Doncs, bàsicament, hi ha dues postures, si vols... Carmen, jo explico la de Nausicaa i tu expliques la de Kushana, o et ve de gust?
Vinga, va.
Doncs, bàsicament...
T'imagines que et diu que no?
Bueno, doncs no passa res, jo segueixo parlant, tot sigui això, no?
Bueno, jo prefereixo que l'expliqui l'autora, no? O sigui, jo...
Però ben, vull dir que... és la correctora del llibre.
Clar, jo vinc aquí en qualitat d'afegir petits comentaris,
Carmen, que tu consideris que cal corregir, ho corregeixes.
Jo faré els tuits en directe, no? De les correccions.
A veure com queda això en ràdio. Tu pots fer...
Una mica ASMR, no?
ASMR, sí.
Terriblement ASMR.
Però sempre amb sentit pedagògic, no? De sempre el,
sí,
no?
Sí, sempre des del
fallar
respecte,
és millorar. L'errada no existeix, no? És...
Sí, molt profe. Això.
Molt profe, molt
en qualsevol
correlation
cas,
transparent.
Dues postures, no?, principals respecte a la natura, el progrés, la industrialització, la relació de les comunitats humanes amb el medi ambient... Doncs posem-la sobre la taula.
Sí. Doncs bàsicament tenim dues postures, no? Com comentaves. La primera és el suport a la natura, no? És a dir, com comentava la Carmen abans, parlava de Nausica, no?, que és la primera pel·lícula, doncs tenim un anomenat mar de putrefacció, que bàsicament és com una espècie de plantes que treuen espores i que maten els humans i tots els animals i els sers vius. Llavors el que fa és, Nausica, per una banda, el que fa és investigar aquesta natura podrida, no?, i veure una mica com poder sobreviure i conviure en harmonia. I per altra banda estaria Kushana, que és l'antagonista de la història, que bàsicament dedica tot el seu temps i tots els seus esforços en cremar aquest mar, que anomenen, no?, en cremar aquest bosc i aconseguir qualsevol mètode... fins i tot comença a conquerir territoris perquè ells també l'ajudin, no?, a destruir encara més, i per tant es valoren aquestes dues postures, no?, de si la guerra i el destruir farà que sobrevisqui la humanitat o si l'intentar buscar alguna solució pacífica doncs farà que sobrevisqui la humanitat, no? Són dos camins.
Ho traduirem al llenguatge que pot reconèixer l'Albert, que ja sabeu, sí,
gràcies,
o no ho sabeu,
gràcies
si no
per les
escoltat, si no heu escoltat el primer programa, que això del Studio Ghibli li agafa una mica ja jove, seria com Saruman i Gandalf.
Exacte.
Gràcies.
No?
Saruman, això ho entenc.
Vale? Ho has entès? Doncs, i en quines altres pel·lícules? Per exemple, penso en Mononoke, no?, que també es veu molt clar aquest, o en el propi Totoro, no?, aquesta relació tan especial amb la natura, tan màgica, tan folklòrica moltes vegades, no?, que per Miyazaki la natura va molt relacionada amb la tradició. No? Si la industrialització és el progrés, la natura és la tradició, el folklore, no?
Exacte.
Ens queda una mica lluny, no?, perquè per nosaltres no, distingir tots aquests personajos que surten a Chihiro, per exemple, no?, és qui dins del folklore japonès, però si ens pots il·luminar una mica,
sí,
per aquesta relació.
No, i tant. El que apareixen moltes vegades, sobretot és, per exemple, quan has parlat de Totoro, que hi ha un gran arbre, no?, que van les nenes i el seu pare van a demanar-li que cuidi d'ells, no? Ells tenen molta relació amb tots els esperits que hi puguin haver a la natura, llavors intenten sempre, doncs, ser respectuosos, no? Tenen alguns, diguem-li, personatxets, no?, que són com unes figures de pedra, no?, que veneren, posen algunes casetes pels esperits, no?, sempre tenen aquesta vinculació.
Fan els muntanyistes de pilar pedres.
Ai, no, això no ho suporto.
Com si fossin...
les fiques.
Sí,
sí. I llavors, per exemple, no?, apareix aquest gran arbre, no?, que és un arbre centenari, que té com una petita, podríem dir-li, corda, no?, que identifica que allò és un lloc sagrat, i és un lloc que és la llar, no?, del gran esperit del bosc, en aquest cas és Totoro. Llavors, només la nena petita, que és la Mei, que té 4 anyets, és capaç d'entrar i trobar el Totoro i fins i tot dormir amb ell una migdiada, que a qui no li agradaria, doncs, poder dormir allà a sobre, no?, tan tubet, tan maco. I, en canvi, la germana gran, no?, la Satsuki, que com que no té la mare a prop, no?, i ha de fer una mica com de mare, doncs no és capaç de veure-ho i es pensa que la nena menteix, no?, perquè ella ja és massa gran per veure això. Llavors, té aquesta connexió una mica que podríem dir que fins i tot potser Miyazaki, quan ell era un nen, no?, doncs volia ser capaç de veure aquestes imatges.
I també és molt interessant, no?, amb això que comentaves, visions respecte a la natura, el progrés, però és molt fàcil... el que hem fet abans de Gandalf i Saruman, però realment tampoc és així, no? Perquè no hi ha tampoc mai una dualitat molt marcada entre bé i mal, o entre bons i dolents, no? Sinó simplement els personatges tenen una postura, la desenvolupen, no? Tenen els seus perquès d'una manera molt real, molt rica, però ni els bons són tan bons, no? Ni els dolents són tan dolents. Per exemple...
Doncs aquí seria complicat perquè totes les pel·lícules tenen el seu què.
Però
poso un parell d'exemples. Per exemple, si mirem, ara que parlàvem de Nausicaa, no? Que és la primera pel·lícula, sí que veiem dues postures, que veiem Kushana, no? La de la guerra, i Nausicaa, la de la natura. No? Llavors sí que l'espectador pot dir, ostres, doncs les dues tenen raó. No? Per què és antagonista? Doncs perquè és la que s'ho vol cargar tot, no? Però realment les dues tenen raó en que volen salvar el mateix, tenen el mateix objectiu. Però en canvi després, a mesura que van avançant les pel·lícules, no? Per exemple, apareix Kiki, que és un personatge que quan mires la pel·lícula dius, on està l'antagonista? No? Perquè sempre estem acostumats que hi ha un bo i un dolent, i el dolent és el que li has de
posar les culpes. Però és que ningú s'oposa a un bon Kiki.
Exacte. Llavors, clar, doncs no n'ha d'haver, no? D'antagonista. Llavors te n'adones que realment és ella mateixa, que ella és aprenent de bruixa i per tant se'n va a una ciutat nova amb 13 anys i ha de poder viure, no?, l'experiència de ser, durant un any, a ser independent i d'aquesta manera serà bruixa. Llavors ella arriba a un punt que perd els seus poders i no entén per què. I és perquè totes les inseguretats que té, tot allò que té amagat a dins del cor, no?, que la fa ser humana al final, és el que li impedeix, no?, seguir avançant i poder progressar. Llavors podem dir que es va difuminant en tots els aspectes.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
La guerra també és un element molt important dins l'imaginari de Miyazaki, com també ho és l'aviació de combat. Per què és així? Té algun punt d'autobiogràfic aquesta elecció?
Sí. Si algú escolta el programa que vam fer l'altre dia, si se'n recorda, vaig comentar que el tiet de Miyazaki tenia la Air Miyazaki Corporation, que és la corporació que utilitzaven per crear avions de combat i tot l'armament de tema d'avions. Llavors és curiós com Miyazaki, en poquets anys, se'n va anar a viure amb el seu tiet, perquè va començar la guerra, van haver d'abandonar doncs, el seu poble. I un cop estaven allà, doncs ell va quedar meravellat i fascinat pels avions, per tot el relacionat amb els avions de combat, a més. Però, en canvi, ell decideix que la guerra és una cosa terrible, no? I genera, doncs, aquest personatge tan interessant, no?, que li encanta, d'una banda, els avions i li encanta la guerra, i per altra, l'odia profundament, no? I totes les seves pel·lícules tenen aquest punt.
Bueno, perquè això se'ns oblida perquè la societat avança molt ràpid, però als anys 40, 30, 40, 5, 20 fins i tot, l'aviació és el somni, és la modernitat més fantàstica, no? Que de cop i volta l'ésser humà pugui volar, no? Venim d'una Primera Guerra Mundial amb uns combats al cel, no? Amb personatges fascinants, els pilots, els caces, no? L'aviació. Tot això fa que per un jove, no? Per un jove que abraçava arbres fora de Tòquio, de cop i volta se li obria el món, no? I aquesta tensió entre tradició i modernitat es té esclatat al cap. Tot i això, tot i que, com deies, la guerra era una presència constant a la filmografia de Miyazaki, ell sempre ho fa, ho intenta fer, o si es decanta cap a alguna postura, és cap a un marcat antibalicisme. No? I en quines obres queda més clar aquest antibalicisme? Si anéssim a buscar, potser no és només de Miyazaki, sinó també de Takahata, en quines obres de Ghibli es veu més marcat aquest antibalicisme?
Doncs, a part de les pel·lícules que heu comentat una mica, no?, que hem dit Mononoke, hem dit Nausicaa, no?, que és on... Ai, perdó. Bueno, sí, Nausicaa també apareix, perquè al final Kushana, no?, el que té són avions de combat, avions gegants, no?, que utilitza com per conquerir territoris. Però jo crec que una pel·lícula que sempre ha tingut un punt, no?, que la gent no li acaba de convèncer, o que sempre han pensat que és una pel·lícula en un pèl masclista, que sempre ha generat conflicte, doncs és Porco Rosso, que precisament...
Ai, és una de les meves preferides.
No sé per què serà.
Home, jo sí que ho sé, perquè té potser una de les millors frases de la història de l'animació, que quan ell lluita, no?, és una pel·lícula ambientada als anys 20-30, en el context de l'auge de la visió feixista Mussolini, doncs ell és un porc que lluita... Contra els feixistes, i diu una frase, no li diu, al moment que li diuen ets un porc, llavors hi contesta, millor ser un porc que ser un feixista.
Així sí.
Llavors,
sí,
només per això, respecte.
Sí. S'ha de dir que aquesta pel·lícula, ja dic, té aquest punt una mica criticat, no?, perquè hi ha expressions una mica, bueno... Sí. Hi ha un moment, per exemple, que diu que ell té un avió, no?, que se li destrueix perquè el Curtis, que és l'antagonista, li destrueix l'avió i llavors l'han de construir de nou i va al taller de sempre i li diu no, que s'encarregarà la meva filla. No, la meva neta, perdó. I li diu, bueno, no vull que ho faci, és una dona, com dient, què sabrà ella?
Bueno, perquè és antifeixista, però és un porc.
Exacte. I més endavant també diu, veu que totes les que estan construint els seus avions són dones, no? I els diu, bueno, diu, vés en compte que no es fa pastissos, no? I fan unes frases que dius, mare meva. Però clar, és el personatge, no? És un porc a tots els aspectes. És un personatge que va amb totes les dones possibles, que mai acaba quedant-se amb ninguna, que sempre no, és com... El típic personatge de pel·lícula americana, Indiana Jones...
És Porco Sánchez.
Porco Sánchez. I llavors té, no?, l'única cosa com positiva que podríem dir és aquesta, no?, de que veu que el feixisme que està guanyant tant de poder i tant d'espai, no?, doncs que s'ha d'acabar, no? Ell va lluitar la guerra el va convertir en un porc, però mai acabarà convertint-lo en un feixista.
No sé si vols aprofundir una miqueta més en aquesta vessant més política de Miyazaki, no? A part de les expressions aquestes com odiar els feixistes, en contra de la guerra, etc. Creus que s'han, bueno, creus, s'han posicionat políticament algun cop els fundadors de Ghibli?
Realment no, però no s'han posicionat en res, segons ells no són...
Posicionar-se és poc japonès.
Ah. Exacte. Mai han dit que siguin feministes, ni antibel·licistes, mai han dit res, ho dius tu perquè ja ho veus. Però són marcadament comunistes, no? Els agrada molt les teories de Karl Marx, no? Sempre les seves pel·lícules, per exemple, una que no hem tractat tant com El castell en el cel, al principi, bueno, són dos nens, no? Un nen que és miner, petit, que és miner, que el que vol aconseguir és diners per construir el seu avió, i d'aquí segueix la idea, no? I cau una noia del cel... Però perquè cau d'un avió...
Aquí no li ha passat.
Cau d'un avió, però li cau del cel, i quan l'agafa, no?, i llavors descobreixen que l'estan perseguint, no?, uns homes de negre. I llavors, clar, doncs han de fugir. Doncs hi ha un moment en què estan en el poble, no?, i els hi diu, ens estan perseguint. I només dient això, tot el poble surt de les seves cases, es posen a enfrontar-se amb aquests pirates que no saben ni qui són, ni per què els estan perseguint, tots junts, tots units, homes i dones, amb tot el que tenen, amb paelles, amb el que sigui... i es posen a apagar-se, no?, amb aquests pirates. Llavors, doncs, aquesta vida en comunitat, en què tota la lluita es fa des del poble, no?, trobo que és molt interessant i que ho reflexen molt bé en gran part de les seves pel·lícules.
Molt bé. Seguim amb aquest antibel·licisme, no?, perquè hem parlat de Porco Rosso, però hi ha altres pel·lícules on també és molt evident, no?, per exemple... a Mononoke, a la tomba de les Joernes, no?, que és un al·legat contra els desastres de la guerra. No sé si vols ampliar una mica.
Sí, suposo que a aquestes alçades ja algú l'haurà vist. Sí, de l'altre programa.
Però si algú no, si algú d'Estudi Ghibli 1 ha vist, va dir, hòstia, quina recomanació més guai, la tomba de les Joernes, me la posaré a Netflix, em faré unes crispetes allà a la manteta, no sé què, ja veràs... Si ha vist la peli i ara veu que aquesta setmana fem Ghibli 2, us puc ben assegurar que aquest programa no se l'escolta.
Jo crec que no, després d'aquella pel·lícula no.
Dues vegades no m'enganyeu, cabrons.
Exacte. Hem de dir que és l'única, que és així, no us preocupeu. Però sí, és una pel·lícula que al final parla de com la guerra et destrossa en molts aspectes, no? Els dos protagonistes perden molt joves la seva mare a causa de la guerra, no? I a més d'una manera... molt, molt dura, perquè no és s'ha mort i ja està. Sense voler fer spoilers, es veu físicament com està aquella persona després de lo que li ha passat, no? I és com molt dur de veure per un nen que després ha d'agafar la seva germana, posar-se-la en els ombros i dir, d'acord, doncs ara què fem? No? Ara hem de sobreviure, doncs ens anem aquí, ens anem allà, fem això, fem allò, comencen a viure com poden, no? I és una pel·lícula que mostra molt fidelment el que pot passar, doncs, quan no només el que suposa no tenir casa, sinó totes les condicions de malnutrició, de no saber què fer, de haver de demanar al carrer, de robar, no? Qualsevol cosa que faci que sobrevisquis, no? I això jo crec que és una pel·lícula que et fa reflexionar moltes coses, no? Fa pensar.
Jo, de tant en tant, quan faig història del món contemporani, els deixo triar una pel·li sobre la Segona Guerra Mundial. O sigui, els diré que veiem una pel·li, que treballarem una pel·li sobre la Segona Guerra Mundial. I els hi dono dues coordenades. Què voleu? Pel·li d'acció real o pel·li de dibuixos? I pel·li d'humor o pel·li trista? I llavors ells automàticament fan la relació de pel·li de persones trista, pel·li de dibuixos alegre. I llavors ells voten i fan no sé què. I hi ha anys que, clar, acabem veient La tomba de les luciernes. ja us dic també que la pel·li d'animació d'acció real és Jojo Rabbit.
Vale, clar.
Llavors, és molt bonic veure que pot haver-hi pel·lis d'acció real humorístiques, que tracten la guerra d'una manera humorística, i pel·lis d'animació suposadament per nens, que tracten la guerra o els estats de la guerra d'una manera més crua. A vegades els hi dono una tercera opció, si volen pel·li normal o musical.
I llavors
els hi poso El amor en su lugar, de Rodrigo Cortés, que va sobre el gueto de Varsovia, sobre una obra de teatre, un musical que s'estrena al gueto de Varsovia. Però bueno, és guai veure com, de cop i volta, pel·lis com La tomba de les lluernes de l'estudio Ghibli els hi trenca els esquemes totalment, no? Perquè tu esperes Bob Esponja, i bueno, sí, la mare una mica esponja és, però...
Hòstia, però, això és molt dur, eh?
Però no acaba de... Bueno, però com la gent que l'ha vist ja sap que és dur, i la gent que no l'ha vist, doncs... Pues,
sí. Jo he de dir que moltes vegades els hi proposo pel·lícules, no?, quan hem de treballar algun tema, i sempre els hi poso pel·lícules d'animació, o sigui, absolutament sempre, perquè a part de que m'encanten, sé que quins temes treballen i quins temes vull mostrar, no? I me'n recordo un dia que els hi vaig posar Chihiro, el que no recordo és el motiu, no sé com ho vaig enganxar, però els hi vaig dir, us posaré una pel·lícula d'animació.
Per l'únic motiu, compro que poso una pel·li.
És el que
és per no treballar.
Sí, és el que fem tot el dia, posar pel·lícules.
Per exemple, quan...
Tenir una, és agosarat d'això tenir una dramaturga a la taula, però bueno.
Que no parla massa, està calladeta avui.
Bueno, és que és molt interessant el que esteu dient, i com que tenim aquí l'experta, doncs...
Doncs els hi poso, normalment, per exemple, els hi poso a La xica que saltava a través del tiempo, no?, per parlar de com les narracions tenen feedbacks i fotues, no?, com pot avançar i no la història, que al final la història dura una hora, no? Si ho mires, avança enrere, endavant, endarrere, i s'acaba quedant en un mateix punt. Doncs els hi vaig posar Chihiro, me'n recordo, i el primer cop que els hi posava una pel·lícula, i tots van dir, ui, una pel·lícula d'animació, serà per nens. Que els hi vaig posar, i me'n recordo quan va acabar la pel·lícula, que un nen em va dir, és que no entès res. I jo, això vol dir que has de tornar a mirar una altra vegada.
I perdre una setmana més de classe.
No, però a classe no, l'han d'anar a casa.
Deures.
Clar, de deures l'has de tornar a mirar.
O classe invertida.
I en canvi, altra gent que em deia, ostres, m'esperava alguna cosa més xorres, no? I en canvi m'ha deixat una mica com tocat, que no m'esperava això. I va ser com... Veus?
Bueno, perquè al final els grans estudis d'animació fan això, no? Pixar, no? Potser seria l'estudi occidental que també juga una mica en aquesta línia de Ghibli, no? De fent pel·lis, però pel·lis que siguin per nens, però que a la vegada tinguin una lectura adulta, no? Que tinguin com diferents capes d'una ceba com és Rec, no? Que és de DreamWorks.
Que és bona, eh? La pel·lícula de Rec.
Home.
La 1.
Sí, a mi personalment m'agrada molt.
Sí, la 1.
Trobo que és una denúncia crua als contes de fades i a Disney, brutal.
I a la monarquia, també.
També.
Mm-hmm. I sí.
Jo he de dir que la 2 també m'agrada molt.
Sí, perquè surt Antonio Banderas.
És que el gat amb botes és el gat amb botes.
He de dir, sé que no té res a veure, però parlant del gat amb botes, l'última pel·lícula que s'ha fet és increïble. Perquè parla de la depressió i parla de la por a morir, i és brutal. Vaig sortir d'allà amb un mal al cor, de debò, eh?
Una altra pel·li.
Molt recomanada.
Destrossar vides d'adolescents.
Aquesta... De debò, vaig sortir preocupada, perquè m'esperava una pel·lícula més happy.
En quin moment del curs l'hem de veure, aquesta?
Aviam, ja dic, parla de temes...
Vale.
Sí. No.
Ja arriba la Quaresma...
Buscant personatges.
La tomba de les Lluernes és com el punt màxim, aquesta no arriba tant, però vull dir, si estàs en un moment...
La tomba de les Lluernes és una bona pel·li de primera tutoria de primer de l'ESO.
Perfecte.
De dir, aquest és el nivell.
És ideal. No, però aquesta pel·lícula que dic, de debò, si tens algun problema similar, et fa pensar, eh? Et fa pensar.
Molt bé. Qui també pensava...
En retornar al fil de...
Segurament fos la societat japonesa, o almenys la idea que tenim d'ella, no? Acostuma a ser una societat molt tradicional, molt tancada, no? Ja hem dit que ni Miyazaki ni Takahata es signifiquen políticament, no?, d'una manera molt, molt destacada, ni cap a l'antibalicisme, ni cap al comunisme, ni cap al feminisme, però sí que és cert que fan una aposta molt clara cap a, com a mínim, algunes vessants d'aquests moviments. Com es rep en una societat japonesa, no?, on l'aviació entesa, no?, com els kamikazes, la sublimació del patriotisme a la Segona Guerra Mundial... clar, millor ser por que feixista és una frase molt bonica, però que no sé com li cau a un japonès que era més feixista que porc, no? Però, bueno, tothom tenia un avi. En qualsevol cas, com rep la societat japonesa aquesta dualitat de l'Estudio Ghibli? Els agrada, no els agrada? Fan veure que no existeix?
No, el tenen bastant, li tenen bastant carinyo. És l'avi que parlàvem, no?, que diu hola als nens quan els veu i tot això. Saben que és excèntric, saben que és un geni que té les seves coses, no?, però, en canvi, el van rebre molt positivament perquè les seves pel·lícules nacionalment van ser molt importants. Ja vaig comentar a l'altre programa que, bàsicament, fins a Chihiro no s'internacionalitzen. Llavors, si realment no hagués funcionat, l'estudi s'hagués acabat abans d'hora, no? O sigui, fins al 2001, han passat molts anys. Llavors, van ser casualment molt ben rebudes, suposo perquè parlaven de temes mitjanament que podien empatitzar, encara que potser són un punt més... europees, occidentals, no? Perquè a Miyazaki també li agrada viatjar. És la dualitat aquesta estranya que té aquest senyor. Odia el món occidental, però en canvi viatja i va conèixer, doncs,
però
els alps suïssos.
Com els ecologistes que se'n van de vacances a la Índia.
Com quan qui?
Com els ecologistes que se'n van de vacances a la Índia.
A trobar-se els
mateixos. La gent que llença el seu raspall de dents de plàstic i el canvia per un de bambú perquè és responsable del medi ambient i després abocar no sé quantes tones de CO2 viatjant a la Índia per trobar-se. No?
També.
Al final la dualitat existeix.
I tant.
Doncs aquest home la tenia, no? I és això, tot i que tenia aquesta rancúnia una mica per el que li van fer les seves pel·lícules, ell li agradava molt...
Que li va fer un espanyol.
Que
li va fer un espanyol.
Li tenia una mica de mania, però alhora li agradava molt, sobretot els espais naturals, no? Perquè Japó també és una comunitat que té tant muntanyes nevades molt grans i, no?, com el món Fuji, no? Tots coneixem la imatge espectacular d'aquell territori. Té molts territoris de diferents espais naturals, però en canvi també li agradava molt viatjar a Occident per veure una mica el que era tot, no? I en canvi, a la cultura japonesa, quan penses que potser no acabava de funcionar, doncs, en canvi, va agradar molt, es van fer molt coneguts, molt famosos, i això també va fer que poguessin fer pràcticament una pel·lícula cada any, sense cap tipus de problema.
De fet, connectem amb Miyazaki i amb Ghibli precisament perquè tracten temes aparentment molt propers al món occidental. La tensió entre la natura i el progrés, la guerra, el feixisme, entre moltíssims altres que estem tractant al llarg del programa. Però hem de pensar en Miyazaki com una mena de Woody Allen japonès, o el seu país té també el reconeixement que es mereix?
Té el seu reconeixement. Està molt, molt ben posicionat. És a dir, ell, tot i que li agrada viure a fores de Tòquio, no?, amb el seu edifici, al costat d'una escola...
Home, si està al costat d'una escola, una mica Woody Allen sí que és. També t'ho dic.
Havia de caure.
Però deien que Woody Allen es centrava més a casa seva, no?
Sí, guardava més
el dia.
Era més familiar. Bueno, mira.
Estàvem escalant i ara per fi hem pogut saltar.
El penya-segat.
Exacte.
Ponyo.
Però res.
Això, el que comentava. Doncs, en canvi, sí que... Ha agradat tant en la seva cultura i en la seva població, no?, que fins i tot té diferents, diferents parcs, no? Fa poc es va fer el Parc Ghibli, però no el que coneixem, que és un parc que és natural, que tu vas caminant i de cop i volta trobes una figura de Totoro, o et trobes un robot, no, de la pel·lícula que feien al cel.
El bosc de Can Ginebreda.
Can Ginebreda. Que tu vas per la muntanya i et trobes...
escultures fàl·liques a tot arreu, sí, sí.
Un glande.
Bueno, a Japó fan...
Tu vas a Japó i trobes un Totoro.
Però allà també fan el dia del penis, no sé si
el dia del penis?
Sí, el celebren.
Aquí és tot l'any.
Surten amb un...
A Toronyo és a...
Aquí és tot l'any.
Allà surten amb carrosses, amb penis gegants, i els sí el celebren.
Tu te'n vas a Zamora i és el dia del penis tot.
Doncs això, i a part de tenir aquest parc, no, que és conegut i que la gent, quan sobretot els estrangers, quan hi volen anar, els hi costa molt trobar entrades, perquè has de comprar l'entrada un dia concret del mes, a una hora concreta del mes, per després anar allà a una hora concreta del mes perquè no es barregin occidentals i orientals, que allò això ho porta una mica, una mica malament. I en canvi també ara fa poc han creat el parc d'atraccions de Ghibli, que tu t'esperes, oh, que guai, tindrem... No, muntanya russa.
El Totoro Splash.
Totoro Splash, no, podré anar cabalgant amb l'Alce Rojo de Mononoke, no? Però no, són atraccions més chill, no? Ja sabem que ell, les seves pel·lícules són més així, llavors són simplement zones, no, que tenen, doncs, per exemple, et trobes al tren de Chihiro i tu entres, te sentes al costat del 5 ara, et fas la foto i
però el tren parat.
Sí, evidentment. No crec que sigui per atropellar.
No, però que no t'asseus, el tren està parat i arrenca i és un
no,
Dragon Khan.
És un
tren parat per fer-te una foto?
Sí, bàsicament.
Hòstia.
Llavors, això, ells els encanta. A més, l'entrada que et donen... Bueno, aquí no, en el Museu de Ghibli donen l'entrada un fotograma de la pel·lícula, d'alguna. També té curtmetratges que no s'han estrenat mai enlloc i que només estan al Museu Ghibli i que a més no pots gravar ni fer res i per tant no els pots veure... si no vas allà. És a dir, és exclusiu per japonesos. Llavors el tenen com un heroi, com un gran creador nacional. Sí, sí.
Molt bé. Bueno, i un altre element important en Miyazaki, no? Ara que hem parlat de temes com la natura, la guerra, ell també té com una línia de pel·lícules on la influència literària és molt important, no? Amb trames que provenen de la literatura o que directament són adaptacions d'algun llibre, no? Fetes per ell, fetes per altres integrants de l'estudio Ghibli. Podríem parlar d'algun exemple?
Sí, sí, i tant. En tenim uns quants. Potser el més conegut és el Castellà en el cel, que l'altre dia comentàvem, no, també de, que parlàvem de la punta.
L'apunto. Me l'apunto.
Que bàsicament és aquesta illa, no, coneguda pels viatges de Gulliver, on hi ha és aquesta illa flotant que té un poder màgic que és capaç, no, de destruir allò que veu, no? I
que ha deixat frases per la història del cinema i el doblatge en castellà, no?
Sí.
Com cuando el cielo tiembla es que la puta se hace.
Exacte. Són meravelloses, són meravelloses. Sí, o qué ganas tengo de ver a la puta, no? I dius, meravellós.
És una frase també que ser senyors també diuen molt.
Jo crec que sí.
I fins i tot, no? Hi ha vegades que tu quan escoltes això per primer cop, dius, no pot ser. Però de cop i volta,
clar,
fan així amb un mapa i posa la puta en gran.
Sí, sí.
I dius, ostres.
Quina llàstima que el doblatge... Es va doblar en català, també?
Sí.
La puta? O sigui, en castellà estaria guai que fos la punto, no? I en català que fos la porta. Quines ganes, no? Quan el terra tremola és que la porta
s'acosta.
Quines ganes tinc de veure la porta.
Crec que es va deixar igual en català, em sembla. Ara mateix no ho sé, mentiria.
Oportunitat perduda.
Però la veritat és que crec que es va deixar igual. A castellà, quan es va doblar per com tercera o quarta vegada, sí que diuen la puta, si no deien la punto. Però jo crec que els devia costar, no? Els que estaven allà doblant, de no riure, perquè...
Repetir un cop i un altre.
És que ho diuen d'una manera com tan feliços, com dient, mira, la puta! I dius, ostres, jo és que no riuria, em sap greu. Com els meus nens de secundària, no? Que qualsevol cosa, caca, pedo, glopis, els hi fa gràcia, però és el mateix. I ho diuen diverses vegades, no? Doncs llavors, tornant al tema, hi haurien altres, com per exemple... tindríem a Kiki, una altra coneguda.
Però Kiki no és la puta.
No, que no és la puta. És una prenent de bruixa. També és un llibre. Sí que és veritat que no el segueix ben bé tal com hauria, no? Perquè es va barallar bastant amb l'autora Miyazaki per adaptar-lo, perquè volia treballar més el tema, no tan màgic, que també, sinó sobretot el tema aquest de que les dones han de ser independents i com quins problemes poden tenir, no? Una nena tan jove...
Adaptaré un llibre d'una escriptora. perquè vull treballar el tema de que les dones són independents. Calla-te, puta loca, que canvio el llibre com jo quiero. No? És una mica aquesta dualitat del personatge,
per
no?
Que
per una banda t'està dient, sí, sí, no? Que ell valora molt no? L'autonomia femenina, i per altra banda està desautoritzant completament l'autora dient-li tu no saps,
exacte,
sujeta'm el cubata.
Jo crec que per això no es considera feminista, perquè jo crec que realment ell es veu masclista, no? Perquè té unes actituds a vegades una mica estranyes.
Ni masclista ni feminista.
Igualista.
Exacte, igualitari.
Igualitari.
I després, bueno, el Castellà Ambulant també es va adaptar, no? Però jo m'agradaria parar un moment a Cuentos de Terramar, que l'altre dia també vam comentar una coseta. I és perquè en aquest cas, Suzuki, quan buscava el productor, quan buscava un futur substitut, no?, per Miyazaki, perquè ja començava a perdre una mica la vista, va proposar a Goro, el seu fill, li va dir: ei, per què no fas una pel·lícula? I clar, Miyazaki es va enfadar moltíssim, li va prohibir entrar a l'estudi perquè considerava que bueno, l'animador era ell, el seu fill no tenia per què, no? Però no des d'un punt de la pressió que pugui tenir, pobret, que tal, no, sinó dient, que no ho farà bé,
que
no ho farà bé, que jo sóc l'autor, ell no, ell és el meu fill.
Que jo sóc el seu pare i sé com és.
Exacte. I llavors, doncs, no volia. Suzuki va insistir, com que ell és el productor i posa la pasta, doncs és el que toca. Goro va fer una pel·lícula bastant mediocreta, em sap greu.
Tenia raó Miyazaki, eh?
Cuentos de Terramar no és la millor versió de Cuentos de Terramar, vale? Està bé, però l'animació és bastant fluixa, els colors tampoc són gaire vius, la història sí, està bé, però no té salsa. Li falta el punt Ghibli. Però bueno, va seguir una mica la història, no? Sí que no es va enfrontar a Úrsula, no va tenir aquest conflicte.
Perquè tenim claríssim qui hagués guanyat si s'haguessin enfrontat.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
Encetem la recta final del programa per parlar sobre un dels grans temes, no? Avui que estem parlant sobre els temes que es tracten a les pel·lícules d'estudi o a les produccions d'Estudio Ghibli, per tractar un dels elements més reconeixibles de l'obra de Miyazaki, que és el poder de les seves figures femenines. I a més, recordem que tenim l'Anna aquí amb nosaltres, que precisament va escriure...
I la Carmen.
Però l'Anna ha escrit el llibre Mujeres de Ghibli i la Carmen ha ajudat i s'ha llegit i rellegit cops i cops eterns aquest llibre.
La sororitat, no?, femenina aquesta.
Com és que Miyazaki, un home, aquest, l'avi comunista, també excèntric, que viu molt a prop dels nens...
Seria allà on Miyazaki, l'Eudald Carbonell, japonès?
Bueno, no sé si tracta...
Obrim la pregunta
als que han fet pràctiques d'arqueologia.
Hòstia, ara potser hem de borrar algunes bromes.
Miyazaki, un home ben situat dins d'una societat profundament masculina, com la japonesa, com decideix posar les dones en el centre de les seves pel·lícules?
Doncs, bàsicament, el que intenta és... al contrari, no posar homes. És a dir, hi ha un parell de llibres que no és que hagi escrit ell, sinó que són entrevistes seves, és un recull com d'idees seves i tot el que ha anat dient i fent al llarg de la seva vida. I una de les coses que diu, que sempre m'agrada molt recordar, i és que diu que les pel·lícules, fins al moment, si posava una pel·lícula amb homes, tothom s'esperaria a un Indiana Jones perseguit per nazis, que vol aconseguir una dona, no?, que és Porco Rosso. I que, per tant, que ell volia innovar una mica, i, per tant, si poso una dona, doncs ja no tenen aquesta visió preestablerta, no?, de com serà la pel·lícula, i ja puc deixar-me anar, no?, seria una mica la idea. Després hi ha altres referents que pugui tenir, no?, com, per exemple, la seva mare, però bàsicament és aquesta, no voler posar homes davant.
I a banda de la tuberculosa de la seva mare, existeix un prototip de dona Ghibli? O sigui, hi ha algunes característiques comunes, no?, que podem fer una mica així de teoria al respecte?
Home, tuberculoses hi ha unes quantes.
Per això.
No, però bàsicament les grans característiques que tenen és que són dones molt fortes, molt intel·ligents, que tenen una capacitat d'anàlisi de la societat, del moment o dels problemes que hi puguin haver molt clars, molt capaces. Però alhora que són noies que també són sensibles, que tenen els seus dubtes, que intenten una mica gestionar el que tenen a dins, no? Però sense caure en aquest dramatisme a vegades que hi ha en algunes pel·lícules, no? De, ai, el no sé qui no m'estima, ai, que trist. Sinó que simplement els sentiments que tenen, doncs, són cap al seu poble o cap a, per exemple, en el cas de Nausica, no? El fet de soc la princesa i he de defensar el meu poble. En el cas de Nikki, jo he de convertir-me en bruixa perquè és el que s'espera de mi i no tinc poders. No? Són totes aquestes inseguretats que acaben fent el personatge doncs molt real, no? Molt proper.
I en qui s'emmiralla Miyazaki a l'hora de crear aquests personatges?
Doncs el referent més clar, com bé està interpretant
l'Alberto, molt ben interpretat, per cert.
El seu gran referent és la seva mare, perquè, com ja comentàvem, va patir tuberculosi quan ell era molt petit, va acabar morint... sí que és veritat que va morir al 80, per tant, ja tenia uns 40 anys. Ell tenia 40 anys quan se li va morir la mare. Vull dir, no,
la mare, suposem que una mica més.
Sí, no se li va morir just, no?, quan tenia 5 anys, però va viure tot aquest procés. Llavors, clar, ell veia una dona forta, no?, que estava, doncs, al llit, però tot i així intentava com tirar endavant, sempre estar alegre, tenia una personalitat, es veu que era molt forta, molt decidida, era la que portava els pantalons una mica a la família, no?, cosa estranya, perquè sempre hi ha la dona recatada, submisa, no?, que tenim la referència, però no era així. I llavors, doncs, acaba creant alguns personatges, com per exemple la mare de la pel·lícula Totoro o del Vent s'aixeca, no?, que també la noia és tuberculosa, però en canvi també apareixen altres referències, com per exemple en el Castell en el Cel, Dola, que és el primer personatge antagonista, que després acaba sent una mica com la iaia, no?, dels protagonistes, doncs es diu igual que la seva mare, no? I és una mica aquesta
Dola.
Referència. Es diu Dola, sí.
L'exploda Lola.
Té realment un altre nom, crec que és Yoshiko, si no m'equivoco, però és com el mote carinyós. Sí.
Molt bé. I un altre aspecte important quan parlem de les dones de Ghibli no és només el fet de ser dones, sinó l'edat, no? Podem distingir molt bé entre nenes, adultes i ancianes, no? Com és això?
Sí, ell bàsicament se centra com en diferents etapes de la vida i depenent de l'etapa, doncs intenta com enfocar, no?, quins són les problemàtiques que poden tenir aquestes criatures, no? Quan són petits, doncs primer la nena que no té la seva mare a prop, per tant aquest sentiment de frustració de no poder estar amb ella, però no entendre per què no pot estar amb ella, no? Si ets una mica més adult, doncs dius, està malalta. Ponyo, per exemple, s'enamora d'un nen petit, bueno, s'enamora, al principi és com una relació més quasi d'amistat, perquè són molt petits, però és amor, perquè de fet fan un petó en directe. Doncs el fet de jo vull viure amb ell i punt, i m'és igual que el meu pare em digui que no, no? Aquesta terquedad, que es diu en castellà, no? Aquesta absoluta... és que no em surt la paraula ara mateix. Com que l'he escrit en castellà, doncs només em surten les paraules en castellà.
Empecinamiento.
Profe de català, eh?
Bueno, així va l'informe.
Així va.
Pisa.
Tossudesa, ara que no em sortia. Sí.
Tossudesa, paraula clarament inventada.
No, una persona tossuda, no?
Broma.
Després, en canvi, els personatges adults que poden enfrontar, bueno, adults i adolescents, està una mica la cosa allà, que poden enfrontar, doncs, això, no?, el fet de independitzar-se de casa, el fet de necessitar, doncs, o no, una parella, el que pot sortir, no?, d'allà, de les relacions humanes, i després personatges més ancians, no?, que al final, doncs, són persones que ja estan acabant, diguem, la seva etapa vital, no?, i que, per tant, són més sàvies o tenen més coneixement, o al contrari, o que són fins i tot massa infantils per la que tenen, no?
Molt bé, i si haguessis de fer una selecció de dues protagonistes femenines de Studio Ghibli, amb quines et quedaries i per què?
La pregunta és molt complicada.
Sí, però tens 2 minuts.
Llavors, si dic protagonista, jo diria Chihiro, perquè tinc un carinyo especial i és una nena preciosa que canvia a ser una protagonista que passa de ser una nena tonteta i egoista a ser una gran protagonista, però si pogués dir personatge secundari...
Pots dir-ho.
Diria un personatge que es diu Cayo, que no és tan conegut, que és del Vent s'aixeca, que és una noia que vol ser metge, la família no li deixa, però el seu germà acaba dient, vinga, va, deixa-li papa ser metge. Acaba estudiant, acaba sent una de les grans metgesses del moment i la primera pacient que té és la seva cunyada, que és aquesta dona que té tuberculosi i que sap que en algun moment morirà, sí o sí. I per tant és un personatge que lluita contra aquesta necessitat d'ella trobar una cura que no existeix.
Jo tinc també, ja que l'Albert ha obert la veda de les preguntes malvades, jo continuo, duplico la primera pregunta malvada. Carmen, la teva, alguna protagonista favorita?
Sí, jo, sense cap dubte, em quedaria amb la Nàusica. Crec que és una noia que, a més d'apostar per la natura i tractar de defensar-la, sempre ha fet un al·legat pacifista i ho fa a través del diàleg. I en aquest sentit crec que radica la seva pròpia força i és una qüestió que potser estigui o hauria d'estar de moda, el tema de resoldre els problemes a través del diàleg, no? Que sempre, jo que sé, a la princesa Mononoke potser veiem una mica més la part bel·licista, no? Més centrada en resoldre un problema amb un conflicte, i en canvi a Nausica aposta per la paraula. Jo com a filòloga això ho valoro molt, i en aquest món en el que estem, i dramaturga, òbviament, amb tot el tema d'Ucraïna, tot el tema de Gaza, amb tot el tema dels conflictes bèl·lics, que semblen ser l'última opció, però que cada vegada més és la primera, doncs jo apostaria per Nàusica, sense cap mena de dubte.
I si us sembla, per tancar el programa, la meva última pregunta malvada, si estem davant, o no malvada, espero que no malvada, si estem davant d'un creador i d'un estudi tan conscients de l'empoderament femení, hem de pensar que a l'interior de l'estudi Ghibli trobem paritat de gènere, com a mínim, entre els seus treballadors i directius, oi que sí?
Sí,
quantes
clar,
animadores
clar.
Treballen a l'estudi Ghibli o quantes directives o responsables o cap de secció trobem a l'estudi Ghibli?
Directives, responsables, etcètera, cap ni una.
Oi, va.
Oh, que sorpresa.
La veritat és que sorprèn, perquè aquest tema s'ha investigat una mica, documentals i demés, i no acaben de trobar la raó, perquè...
Home, no acaben de trobar la raó.
No, perquè em refereixo, perquè Miyazaki...
Què podrà ser?
Miyazaki no acaba dient mai... No, és que les que tinc no valen la pena, però és una mica com jo vull ser jo el que faci, i jo, no? I sempre acaba sent ell. I els pocs que s'han sortit d'ells dos, no, de Takahata i Miyazaki, han sigut també homes, no? Però en canvi sí que la part positiva és que les animadores normalment són dones, les que animen, les que fan, segurament. Llavors sí que, no és paritat en el sentit d'estar al mateix nivell, però sí que és veritat que compten pues, amb moltes dones que fan tota la part artística, sense comptar, si tinc un minut molt ràpid, molt ràpid.
Depèn de si vols que recomanem el teu llibre Mujeres de l'Estudio Ghibli, tercera edició.
Ah, pues llavors no dic res.
La huella femenina de Miyazaki en l'anime editats per Diablo Ediciones. Però si no vols que diguem això, tens 30 segons.
No, llavors res.
No, els tens.
Que tens, que ja ho he dit.
Ho acaba de dir molt ràpid. Vinga, va, 30 segons, Anna.
No, és bàsicament que hi ha una dona que fa poc, una dona de Sud-amèrica, que afirmava que havia treballat per l'Estudi Ghibli l'última pel·lícula i llavors es va demostrar que era fals.
Hòstia.
No? I és una cosa que recomano que busqueu perquè és superinteressant. Ella deia que havia fet 25.000 imatges, no fotogrames, de la pel·lícula i al final no havia fet ni un.
Fantàstic.
M'encanta, és la meva ídola.
Molt bé, doncs amb aquesta anècdota, si us sembla, acabem el segon programa, no?, d'aquesta sèrie de dos programes sobre l'Estudio Ghibli, centrats una miqueta en les grans temàtiques i sobretot en aquest paper de les dones, molt ben descrit i molt ben desenvolupat en el llibre Mujeres de Ghibli, escrit per l'Anna Junyent i corregit per la Carmen Santamaría. Moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies per convidar-me.
Moltes gràcies a vosaltres.
Alberto Reche,
a tu també moltes gràcies.
Un plaer. L'Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril. Jo t'esperem la setmana que ve a un nou programa de Les Portes de Troia.
A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.